al 91.5 FM, ballant pel teu benestar emocional.
I amb aquesta sintonia, quan estem a punt d'arribar al punt de 11:45, ens estirem al Tomàs de... al Tomàs, no?
Ah.
Tomàs, hola.
Hola,
per cert,
bon dia.
Ens estirem al divan de Tomàs Navarro, al divan del benestar emocional. Mm. Avui parlem de parelles.
Mm.
Parelles, això és un tema difícil, de parlar avui.
Mira, m'ho van demanar uns oients i jo crec que és interessant donar-li resposta. Em demanaven concretament, diu, escolta, la parella és una situació en equilibri constant, no? I quan hi ha una situació d'estrès afecta molt. Vull dir, de vegades ell es queda sense feina o estan buscant un fill que no ve, sí, o els sogres es fiquen pel mig, hi ha moltes situacions d'estrès. Aleshores, com afecta això a la parella? I era a partir d'un cas que explicaven concretament, no?, aquesta gent. Sí. Bueno, compartim-ho, perquè realment pràcticament tothom viu en parella, aleshores segur que en un moment o altre a la seva vida s'han trobat amb algun problema, no?, doncs que l'afectarà la seva relació de parella, pròpiament dita.
Mm? Clar, llavors, clar, com podem afrontar una situació com aquesta, una situació difícil, una situació sigui econòmica, sigui de feina, o sigui personal, per coses que no afecten directament la parella, però que indirectament la poden trastocar. Com es pot afrontar això?
Mm. Mira, el més important és parlar-ne. De fet, fa poquet va venir una parella que només veure-la vam pensar, aquesta parella és ideal entre ells. Mm. Hi ha vegades que venen parelles que dius, ui, aquests volen que els ajudis a fer un camí en comú i veus que no és possible, però aquesta era ideal. I allò que no enteníem ben bé què passava, no? A l'hora que va anar avançant l'entrevista, vam veure que hi havia un element d'estrès en una part de la parella.
Sí.
I que havia provocat una situació difícil, no? Doncs d'intolerància, de coses que no molestaven, ara molestaven, de no entenc per què fas això, d'accentuar una postura una mica més radical. I vam començar a explorar per què era això. Aleshores vam començar a explorar i nosaltres sempre diem que ha de confiar molt la gent en nosaltres, lògicament. I van sortir hipòtesis de la feina, sembla que anava cap aquí. Fins que en una següent sessió el tema va ser més clar i vam veure que hi havia un procés de fecundació in vitro.
Anda.
I clar, aleshores una part de la parella vivia molt més angoixada que l'altra part.
Clar.
I això havia fet que es trenqués aquest equilibri. Mm. Què passa quan tu estàs angoixat? Ets més tolerant o menys?
Menys, evidentment.
Te molesten coses que abans no te molestaven?
Tot.
Mm? Per tant, clar, no havia canviat aquella persona, sinó que estava en una situació de, si vols una miqueta en broma, d'enajenació mental transitòria. Transitòria perquè tenia un moment d'estrès que era una fecundació in vitro.
Clar. Mm? Això acaba passant al final igualment. I clar, llavors és una de les dues parts de la parella la que desequilibra aquesta balança. Diguem, llavors, l'altra part de la parella, què pots fer per atenuar aquesta situació?
Mira, ens trobem amb gent que no té recursos o que no sap què fer i precisament encara fa que aquest desequilibri més, no? Té una actitud, doncs, si vols, no entenc què passa, no? I ara li molesta que faci esport, sempre ha fet esport. Ara li molesta que plegui tard de treballar, com si jo volgués venir tard a treballar. Però també es troben gent que ho saben i ho compensen i fan, doncs mira, escolta'm, equilibro, no? Doncs escolta, no li tinc en compte. Però depèn de com reacciona l'altra part de la parella, encara és pitjor. Perquè, escolta'm, però reacciona. No, si estic reaccionant, intentant calmar. Aleshores, és important parlar-ne. No prendre actituds o accions individuals, sinó, escolta'm, reina, escolta'm, rei, mira, veig que com ho hem de fer, què hem de fer, ens ha canviat l'escenari, com ho fem per conviure bé, perquè jo estic al teu costat, però ha de ser explícit, no fer per la meva banda, sinó explícit, jo vull donar suport.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hi hauria un altre element extern que podria afectar aquesta relació de parella, que es podria fer molts acudits d'això, els sogres i els pares.
Mm-hmm.
Com poden afectar a una parella? Fins a quin punt poden desestabilitzar una parella els pares d'una de les dues parts d'aquesta unió?
Mira, fins al punt que la parella vulgui. Perquè ens trobem moltes vegades que fa poquet estava xerrant amb una gent que no coneixia, era un dinar així, i deien, diu, és que ara estic embarassada. Uh-huh. I fins ara els meus sogres s'han mantingut bastant al marge, ens ha costat, s'han mantingut al marge. I ara ni t'explico com han entrat, que si ho compren tot, la canesteta, no sé què, els meus pares també volen fer coses, això és una situació molt habitual. I deia, clar, jo no li puc dir res, ha de ser el seu fill.
Clar.
I tu què opines com a psicòleg? Clar, i dius, ai, aviam, ara aquí com te'n surts una mica, no? Però realment és el seu fill qui ha de parlar, qui ho ha de gestionar.
Clar.
Per això, realment, fins que la parella vulgui pot entrar, sí? És incòmode, de vegades, i escolta, mare, que ara tenim una vida i tenim uns interessos que potser no són similars amb els vostres, però no vol dir que no hi hagi estima, carinyo, que ens vulguem veure, però hem de poder crear un nou nucli i respectar aquest nou nucli. I això, doncs, és més fàcil que vingui del fill que no pas del jove o de la jove, del gendre o de la jove.
Exacte, perquè si arriba el gendre i li diu que, sisplau, que s'allunyi una miqueta, això pot generar una bomba nuclear important, eh?
Home, imagina't, imagina't. A part de la imatge que puguin tenir del gendre, que pot ser més o menys estimat, però els pares mai fan res amb mala intenció.
Clar.
Però, de vegades, costa canviar el xip, no? I veure que el meu fill o la meva filla ara té una família i ha de tirar amb aquesta família. I que potser té un estil diferent que el meu. Però si jo estic allà entrant, puc desestabilitzar. Però qui diu això diu els fills també, eh? Mm-hmm. Tu pots construir una relació de parella molt bona, arriben els fills i, clar, quan venen els fills venen moltíssims plaers. Però també venen situacions noves, com ara que et falta temps, que canvia la relació, que no pots parlar de les segons quines coses, que els deixem per marxar, jo no els vull deixar per marxar, moltes situacions que no s'havien previst.
Clar,
s'ha de parlar, s'ha de redefinir.
Clar, i a més el temps que es passa amb els fills, que a vegades sempre hi ha un de la parella que està més temps que l'altre amb les criatures.
Sí.
Això també pot canviar moltes coses, perquè si està una persona tot el dia treballant, això ja és un plantejament, es podria dir que antic ara mateix, que estava sempre la dona amb els fills i l'home estava treballant tot el dia. Llavors hi havia un concepte diferent i un concepte també de l'estrès segurament molt diferent.
Mira, imagina't, hi ha moltes situacions, molts escenaris, tants com cadascú pugui o vulgui definir, eh? Però tu imagina't que estàs tot el dia treballant i amb ganes de poder estar amb els fills. I arribes, però clar, lògicament has de desconnectar de la feina i vens amb una tensió i potser necessites anar a nedar o fer un esport o fer una cervesa per poder arribar a casa en condicions. Però tens la pressió imposada que d'estar, perquè d'estar allà. Aleshores, vens carregat. I aquell temps sí que guanyes en quantitat de temps, però no en qualitat. Potser és millor passar i fer una desconnexió i estar més temps, però en qualitat. Per què? Perquè podem fer esforços, però els esforços tenen una data límit. Aleshores, hem d'integrar a la nostra vida la gestió dels fills, dels sogres, el que sigui, sense que sigui un esforç.
Clar.
Perquè sabem que l'esforç caducarà, no podem mantenir-lo sempre.
Igualment, això em remeteix a un altre programa que vam parlar tu i jo aquí, a organitzar-se bé. Si t'organitzes bé, tot això pot ser una cosa que, bé, durant un moment et pots sentir angoixat o estressat durant un moment del dia, però un cop que supera aquest moment ja ho tens. Si estàs ben organitzat, no hi hauria d'haver cap problema en aquest sentit al final.
Sí, de fet, seria com para, pensa i redefineix. Jo en la meva parella fem bastant sovint, potser un cop a l'any, un cop cada dos anys, un canvi de paradigma que en diem. Què fem? Doncs ens anem a un lloc tranquil, acostuma a ser a la muntanya o potser a la platja, ens reunim nosaltres dos, ara doncs, amb la família, amb els nens també, ens reunim i pensem, bueno, què volem per l'any que ve? No? Quins objectius tenim? Com ho fem? I com ens organitzem? Doncs jo vull estudiar, jo vull fer no sé què, jo vull fer tal, jo vull fer esport, bueno, i com ens muntem això? Tots dos, perquè són tots dos part implicada.
Exacte.
Doncs dediquem un cap de setmana o una setmana o per vacances a definir i a pensar què volem i a parlar. S'ha de trobar aquest temps. I poden estar els nens, eh? Si no estan, potser és més fàcil, però poden estar i en moments on juguen, on un entorn adequat, que potser estan jugant a la gespa i tu estàs... tingueu la imatge, d'una tauleta, una terrasseta, jugant a la gespa, i tu amb una Coca-Cola, amb una llimonada, i parlant-ne, amb una llibreta, apuntant coses... Hi ha moments per fer-ho.
Clar, perquè els nens no oblidem, són part de la parella. La parella és de dos, però quan hi ha fills ja no és de dos. Això sí, és important veure, excepte el cas aquest dels pares, que seria una cosa que, bé, que arribaria d'una altra esfera. Bé, una situació realment... Bé, és que les parelles tenen moltes voltes per tant, cada parella, de fet, és un món, tu segur que ho saps. Ho saps molt, molt i molt bé. I clar, parlàvem abans de què pot fer aquesta persona, que, diguem-la, que està just davant de la persona que està estressada. Ja hem dit el que podia fer. I la persona que està estressada, si n'és conscient d'això, com ho pot tractar per tirar endavant i que la cosa no vagi a pitjor?
Mira, ens trobem amb dos problemes principals. Un, que és que la major part de la gent s'equivoca a l'hora d'atribuir l'origen del problema, o la causa del problema, de l'estrès. En aquesta parella... semblava que era la feina realment, fins que ajudes i veus, analitzes i dius, bueno, no és la feina, és aquest procés, però estava bastant convençuda aquella part de la parella de que era la feina, sí?
Clar.
Vull dir que no és que volgués enganyar, és que ja es pensava que anava per aquí. El primer problema és aquest, és identificar l'origen, que ja costa. El segon problema és poder tenir el moment de parlar-ne i de poder afrontar aquest problema. Potser és que no arribes a pagar la hipoteca, i no pots fer res més. Vull dir, no tens ningú que et pugui ajudar econòmicament, el banc no troba el crèdit i estàs sense feina, no pots fer res més. Aleshores, per molt que treballis aquest problema, vull dir, l'origen de l'estrès no el pots treure.
Clar,
sí?
Evidentment. Clar, és una situació bastant difícil. En cas, diguem, que es localitzi el problema, clar, no ho pot veure la mateixa persona pel que estàs dient, perquè és una cosa que costa molt d'atribuir-la a un mateix.
Moltes vegades...
Sí. Per tant, acudir a l'atenció d'un professional potser és l'opció més vàlida, oi?
Mira, això és una opció, i jo sempre dic el mateix, hem de mirar els recursos que tenim al voltant. Una opció és aquesta, però moltes vegades algú en perspectiva pot ajudar, pot ser la mare, pot ser un amic... Però al tanto amb això, perquè aquesta perspectiva pot ser parcial.
Exacte.
Busquem algú que sigui objectiu, no? Que li tinguem pues, atribuïda una bona capacitat d'anàlisi, que no et digui, jo el que faria és... Això, així comencem malament, perquè és un consell, sinó que t'ajudi, escolta'm, i pensa, i vols dir que per aquí ja has tingut en compte això, i vols dir que no influencia d'aquesta manera, que et faci pensar, no que et digui el que has de fer. Si és un professional, és un expert en això, però de vegades tenim recursos a prop que ens poden ajudar, i moltes vegades no en fem cas, eh?
Doncs amb aquestes solucions segur que més d'un i més de dos, això seguríssim, podrem trobar bastantes solucions. Tomàs, saps que aquest diumenge, per ser canviant de tema, és la mitja marató de Sant Cugat. L'altre dia parlàvem de motivacions i des del Sant Cugat a fons hem sortit al carrer per preguntar a la gent què en pensa sobre aquesta cursa i com es motivarien ells, per què es motiven per córrer, i això és el que ens han dit.
Perquè l'edat ja és la que és. Però si hem de córrer, de vegades és perquè t'empenyen per passar un semàforo, eh?
I jo corro quan tinc pressa. Tinc poc temps i el poc temps que tinc no penso en córrer, la veritat.
Doncs pues l'any que ve, només que baixis un minut, diu que és un al·licient molt important.
Mengeu bé i correu força que arribareu primers. La motivació és que et donin, pràcticament ja per nosaltres és vida. Córrer, tenir una idea, arribar a un lloc i poder estar, pues, no sé, amb els nostres crios, amb els nostres companys.
Doncs ve a ser com un repte, senzillament dir, he pogut fer-ho. En el meu cas era com una superació degut a problemes que he tingut i tal, de mobilitat, doncs per mi era un repte i una superació.
Cadascú té la motivació que troba per aquest tipus d'activitats. Quina seria una bona motivació per fer una mitja marató? Tot un repte.
És un repte, eh? I la gent diu, home, no és una marató, no és dur. Sí que és molt dur, sí. Si no estàs entrenat, no la fas en menys de dues hores corrents.
Imagina't, eh?
La gent que està entrenada, allò entre una hora i mitja i dues hores, però allò que vas justet, posa-li dues horetes. Clar, la grandesa dels atletes, i jo sóc atleta, jo m'agrada córrer, aquest any no la corro, però m'encanta molt córrer i em podeu veure corrents per aquí per Collserola, és que no lluites contra ningú, lluites contra tu, et superes contra tu mateix. Hi ha altres esports que és contra un rival, contra un contingent, contra un equip, però en aquest cas és tu per fer-ho millor que l'any passat o que el teu objectiu. I veus gent que sembla que s'estigui jugant al campionat del món i entrarà en dues hores. O entrarà en dues hores i mitja. Però per ell ja ha guanyat aquells 20 minuts de l'any passat. Ja no han estat dues hores i mitja, han estat dues hores 10. I està
ja
contentíssim.
Exacte, perquè ja ha guanyat. No ha arribat el primer, però ha guanyat. S'ha guanyat el seu pitjor rival, que no és ningú altre que un mateix.
Exacte. I jo, si em permets una anècdota, la meva primera marató que vaig fer va ser una marató de muntanya. La vaig fer amb dos experts. Un, el Domingo Pablos, que és una persona que organitza la mitja marató, i l'altre, el Toni Piferrer, que és també maratonià, alpinista, i té un gran currículum. I anava entre els dos.
Sí.
I me'n recordo que va haver un moment que, clar, tu per molt entrenat que estiguis, doncs arriba un moment que en la teva primera marató estàs cansat i et fan mal les coses. Me'n recordo que el Domingo va dir, Tomàs, no te duele nada. I jo deia, com que no me duele nada? Diu, sí, piensa que no te duele nada. I aleshores vam començar una miqueta en la broma, de no me fa mal res, una miqueta tocat el tendó, però bé, una miqueta mal de cames, però bé. Però en aquest cas va ser una distracció, plantejar-te petites fites. Va, arribo al següent control, va, arribo al següent quilòmetre, aviam quant temps he trigat a fer aquest quilòmetre, aviam quan faig el següent. I fer-la acompanyat, en aquest cas, per mi va ser magnífic. Recomano a la gent que la faci acompanyat, que trobin el seu ritme i que gaudeixin del que volen fer, que és córrer.
Clar, evidentment el que hem de buscar és una motivació pròpia, no hauríem de deixar mai que ens la imposin des de fora. Això és important, molts cops passa això que trobes la situació dels pares amb els fills, que li diuen, has de quedar entre no sé quants primers, si no, va, no val la pena.
Sí.
Quan l'important és, va participar, això està claríssim, i segon, sentir-se satisfet amb l'actuació d'un mateix.
Sí, pensem que la mitja marató és una cursa popular. Què són les curses populars, per definició? Curses on tothom s'hi pot veure recollit i el primer la fa en una hora o menys d'una hora i l'últim la pot fer entre 3 hores i mitja o 4, tancant el crono. Cadascú té el seu ritme i has de fer-la gaudint.
Exacte.
No patint, gaudint, amb un esforç. El moment que l'esforç passa en patiment, ja no t'ho estàs passant bé, ja és una situació estressant, però sí que ha de suposar un esforç, perquè de natural potser no correries 2 hores seguides.
Doncs així és com hem de fer les coses, gaudint, i és com, almenys des d'aquí, és com les fem, gaudint, del dia a dia. I Tomàs Navarro, se'ns acaba el temps, aquí passa volant, ja ho veus, eh?
Molt bé, doncs escolta'm, les parelles que parlin i els corredors que gaudeixin.
Això mateix, Tomàs, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.